Són les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'avui divendres. Els bombers de Mallorca han passat la segona matinada seguida de feina intensa al polígon industrial de Binissalem, on des de fa més de 24 hores crema un incendi. Hi ha molt de problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat i això en dificulta l'extinció. I connectam en directe. Neus Pericàs, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia, Ida. A les 8 hi ha hagut relleu de bombers i, segons han dit, seguiran amb les accions d'extinció amb línia d'aigua durant el matí. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, explica que és difícil saber quan s'extingirà aquest incendi degut a que, per precaució, no es pot accedir a la nau afectada i també degut al material que s'està cremant. L'escoltam.
Entonces estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo y hemos estado alimentando, tirando mucha agua, pero no son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
Ara, de moment, escenari tranquil i a l'espera que l'incendi s'acabi d'extingir.
Gràcies, Neus. I un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa ha deixat 5 ferits, 2 d'ells de gravetat.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa.
La majoria, capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrià Robé, vicari general del Bisbat de Mallorca, que ha destacat la força ideològica que té una visita així en un context com l'actual, especialment pel compromís de Lleó XIV amb els drets de les persones migrants.
El Papa no pot dir altra cosa, és a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Eglésia ho té com a essencial, i no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquests que criminalitzen els immigrants.
I avui també vols parlar per d'una de les qüestions per les quals el Papa Lleó XIV ha mostrat interès aquestes darreres setmanes, la intel·ligència artificial. Segons els experts, quan està mal utilitzada, aquesta tecnologia té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
Sobretot quan es fa servir per generar contingut. Mariona Pasqual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, qualcú ha fet un modelatge, qualcú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit 3 vegades amb Leire Díez, exmilitant del PSOE, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
Díez, la coneguda com a llanternera del PSOE, li va demanar a González que es readmetés en el cos un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
I en aquesta hora es mantenen els avisos grocs per mala mà arreu de les Balears en un dia marcat per un canvi de temps amb una baixada de les temperatures i un protagonisme del vent que bufa moderat amb ratxes de vent fort. Amb aquest punt del temps hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, de 8 graus de temperatura en aquests moments. Comencem el programa, això sí, amb una lleugera davallada i avís groc per fenòmens costaners pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag. Notarem, això sí, aquesta davallada, però no es descarta la possibilitat de pluja i tot apunta que diumenge podríem recuperar aquest temps més estiuenc. Així que cap de setmana amb inestabilitat. El manco per avui i una part del dia de demà. Continuem pendents de l'incendi ocorregut ahir a Binissalem perquè continua actiu després de més de 24 hores. És vera que el foc se troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat estan dificultant l'extinció. A banda de la nau, on ha començat l'incendi, recordem que 3 més es veien afectades, però fins que no refredin les estructures no es podrà saber si realment han quedat malmeses. Els bombers expliquen que fan relleus per poder apagar finalment el foc. Escoltant les declaracions de José Argandoña, tècnic de Bombers de Mallorca.
Durante la noche hemos hecho 3 turnos de trabajo, de 8 de la tarde a 12 de la noche estuvo el parque de Sóller, de 12 de la noche a 4 de la mañana el parque de Alcudia y de 4 de la mañana a 8 el parque de Inca, que ahora hacemos el relevo y a partir de las 8 continúa el parque de Inca. Y las labores pues fueron las mismas que fuimos haciendo durante el día de ayer, de seguir con la extinción, con línea de agua. Aparte de la extinción que comentábamos, que lo hemos hecho con tendidos desde tierra y también desde la autoescala, también hemos saneado la fachada, como me preguntabas, quitando esas chapas que estaban a punto de caer, y para evitar ese riesgo de que alguien se pudiera hacer daño, pues también con la autoescala se fueron bajando las chapas.
Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi en un dia en què vos contam que ahir es va fer una passa molt important contra el cibercrim. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Així es tracta d'una operació de gran magnitud. La Policia Nacional, en una operació investigació conjunta amb les autoritats alemanyes, va detenir ahir al municipi de Calvià el presumpte servei de la dark web més gran de parla alemanya a internet. Oferien serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats, dades bancàries sostretes, eines i equips de phishing i també accessos il·legals a diferents serveis digitals. La investigació va començar ara fa 3 anys i mig i ara s'ha produït aquesta detenció, Marta.
Continuem ben pendents de la visita del papa Lleó XIV a Espanya perquè el pontífex arriba demà. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Si és, el papa Lleó XIV visitarà Espanya de dia 6 a dia 12 de juny. I no te pensis que serà una visita tranquil·la perquè té una agenda que va a les totes. Hi haurà misses multitudinàries, trobades a la família reial i el govern, així com esdeveniments amb joves voluntaris i gent del món de la cultura. Tot ja està en marxa. Barcelona i Madrid es preparen per una fita per la fita d'aquesta visita del papa, que serà una de les més intenses dels darrers anys. De fet, l'estadi Lluís Companys a Barcelona ja preparen un concert on, entre d'altres, actuarà el Fred Garcia, i el punt culminant serà, sens dubte, la missa multitudinària a l'estadi Santiago Bernabéu, prevista per el dilluns 8 de juny, un esdeveniment sense precedents a la capital. D'aquí una estona en parlam amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Altavull, que parteix avui cap a Madrid per trobar-se amb el pontífex.
A Eivissa, de nou, vos contam que es viuen alguns problemes amb els assentaments il·legals. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia. A Eivissa, la policia ha executat un nou desallotjament, però la particularitat és que aquesta vegada es tracta d'un espai protegit. Ens referim al parc natural de Ses Salines, on s'havien instal·lat una dotzena de caravanes, algunes precedents d'anteriors assentaments, com el car de Sa Joveria, desallotjat recentment.
S'enfronten a multes de fins a 30.000 euros. Sense deixar de banda els problemes per accedir a un habitatge, també pots comptar amb que Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'ha cedit l'IBABI, el Consell Insular, en col·laboració amb l'IB Dona, per un termini màxim de 2 anys. Funcionarà com a habitatge transitori per a aquestes dones i també, si fa falta, per als seus fills. L'IB Dona aporta al Consell 20.000 euros per poder amoblar aquest pis pont. Moment ara, 9 i 9 minuts, per la nostra frase del dia.
I de la frase d'avui és de l'expresident Ronald Reagan, que moria tal dia com avui, però de 2004, i que un dia, parlant d'economia, va dir: recessió és quan el teu veïnat perd la feina. Depressió és quan la feina la perds tu.
És una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora.
I de què parla tothom avui?
Idò, avui tothom comenta com seran les noces de Taylor Swift i, sobretot, les normes que ella ha imposat. Les noces de la cantant Taylor Swift i del jugador de futbol americà Travis Kelce continua generant titulars abans fins i tot de celebrar-se. Segons diversos mitjans nord-americans, la parella prepara una cerimònia molt exclusiva a Nova York per al proper 3 de juliol, amb estrictes mesures de seguretat i contractes de confidencialitat per als convidats. Que en Taylor te convida, firmes que no podràs contar ni de quin color eren els torcaboques. Però el que ha despertat més debat és una norma coneguda com a No Ring, No Brink, que traduït literalment seria no anell, no acompanyant. És a dir, els convidats fadrins no podran dur una parella o un acompanyant en aquestes noces. Només hi podran assistir amb algú aquelles persones que estiguin casades o compromeses, que tinguin el ring,
ostres, on the finger.
La decisió ha provocat opinions molt diverses. Alguns convidats consideren incòmode haver d'assistir tots sols a un esdeveniment d'aquestes característiques, mentre que d'altres defensen que els novis tenen tot el dret del món a limitar la llista d'assistents i a preservar la intimitat d'aquesta celebració. Més enllà de les noces de Taylor Swift, la polèmica ha reobert un debat cada vegada més habitual. És una qüestió de cortesia permetre aquest més un que t'acompanyi quan tens unes noces, o són els nuvis que han de decidir lliurement qui forma part d'un dia tan especial? Vos escolt, companyes.
Qui comença?
Jo crec que avui, per jove, ha de començar a Maria Antònia Esquines, AK Corners, ja per el públic de Balears.
Jo no sé si és estratègia o no, però record que ma mare sempre me diu que quan mires vídeo de ses noces, la meitat de ses parelles que hi van anar ja no estan plegades. Per ventura vol evitar imatges que en el present són certes i en el futur ja no ho seran.
Però amb una miqueta dia, tot això s'esborra.
Sí.
Quantes fotos familiars no s'ha eliminat aquella parella de la teva cosina?
A partir d'ara ja se posen a un costadet.
Clar, no, és que es truques que a les fotos de família...
Que és que no són família i se posin
no, és que no estan casats, se comencin a posar en els costats. I després, fes Photoshop, és molt més fàcil. Joana, tu què en penses?
Bé, jo en pens, matisaré, però d'entrada vull dir que també faltaria que no poguessin triar els novis a qui volen convidar, però és vera que en aquest cas...
Se nota tant que ets una Swiftie.
No, és vera. Deixa'm, és que no m'has deixat ni acabar la frase. Tot i que pens que això és passar-se una mica, òbviament. Però... saps també, ara la Maria Antònia fa referències a noces dels seus pares, saps també aquelles noces a les que te fan convidar a persones que ni coneixes? Això és molt nostrat, eh?
Sí.
De preventura, familiars de la teva parella que ni la teva parella coneix, no? El cosí de la predina, del nebot, del veïnat, de no sé qui. Has d'anar a convidar gent que preventura ni coneixes.
Que vos agrada estirar el fil fins a l'absurd.
Escolta, parlàvem de noces més nostrades, més d'aquí, més de suquines, i això també passa. Per tant, els novis són els que haurien de triar. N'hi ha de triar ni el pare, ni el sogre, ni el ningú. Ells han de poder de triar qui han de convidar a ses noces. Que en Taylor se passa una mica? Per aventura sí, perquè clar, això per ahir com a, si no estàs casat, la teva parella no... Si només sou, jo què sé, imagina que fa 2 o 3 mesos que sortiu.
O,
ja
que
no
fa,
pot anar...
o que fa 3 anys que surts amb una persona.
I no t'han demanat
no
de casar.
No estàs compromès i no estàs casada, per favor, quina cosa
absurda. Això és una mica exagerat, la veritat és que sí.
Marta Guerau, tu que ets la ponderació d'aquest equip, t'escolt.
Crec que se creuen el cim del món. Que les restriccions només han començat, aquesta és la primera, i que probablement al llarg de les setmanes veurem una sèrie d'excentricitats. Taylor, ets important, però no tant. O sigui, dona llibertat a la gent perquè pugui anar amb qui vulgui. Perquè
a vegades... Taylor Swift.
Si mos ha escoltat Bad Bunny... Exactament.
Mos dirigim a Shakira, mos dirigim a
Taylor. Ja li deim a Taylor, com si fos veïnada nostra.
Tu recorda que si a Madonna li va contestar un equip de futbol espanyol, per què no poden contestar el dia Taylor Swift o Bad Bunny?
Mira, Mira, i ara que tenim una persona que mos du les xarxes com en Maria Antònia,
exactament,
per ventura li arriba a Taylor i mos contesta.
Segurament.
Mos sentireu pegar crits.
Jo he de dir que tinc sentiments confrontats amb aquest tema. Pens que unes noces no són només les teves noces. Si te'ls apaguessis totes tu, tendries de te triar fins al darrer detall, però normalment els pares col·laboren. Per tant, si tu demanes col·laboració dels pares, els pares també han de poder tenir dret a convidar a un parell de compromisos, perquè si no arriba un moment que és que també hi ha molta de gent que se troba amb unes noces plenes de gent jove que no coneix i tu estàs allà asseguda menjant croquetes. Per tant, convidar aquests compromisos són compromisos per tu, però potser no són compromisos per la gent que tu estimes. Que això també de vegades una mica d'empatia cap als que mos han surat i mos han permès arribar o no hem arribat, no hi seria de més. I però llavors, tema d'Anna Taylor, jo també ho entenc. Entenc en part que ella vol controlar moltíssim la narrativa d'aquestes noces, perquè supos que deu tenir qualsevol tipus de contracte de publicitat per poder mostrar segons quines cosones i no vol que ningú li xafi la guitarra. Ara, que t'obliguin a anar tot sol a unes noces on potser no coneixes molta de gent, l'opció també està a dir-li Taylor, thank you, but no. I no hi vas.
Segur que la gent li dirà que no a Taylor. De tota manera, estaria una altra cosa. Per aventura, allò que diuen d'unes noces en uns d'unes altres...
No sé
que
donar remei.
Si no coneixes molta de gent i has d'anar tot sol, per aventura, ets l'oportunitat per lligar i per trobar qualcú.
Tothom a Anna Taylor. Després de la casita d'en Bad Bunny, que Anna Taylor és el lloc on tothom lligarà, perquè a la casita tothom estava tot sol, perquè ens anaven triant entre el públic i te feien abandonar els teus amics, i a les noces d'Anna Taylor Swift...
La raó, el temps, aquesta és la primera de les restriccions i condicions polèmiques, però ja veureu que tindrem un rosari d'excentricitats, sens dubte.
Que, Marta, sa gent rica, sou així? Heu surat d'una altra manera i estàveu acostumats a que sa vostra paraula és com a llei?
I jo com te puc consentir aquests comentaris de forma successiva? No ho entenc. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, també ens acompanya Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz. A la producció començam, això que ens agrada dies divendres, el cap de setmana.
A les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
I de 7 minuts comença la nostra tertúlia. Avui el repàs a l'actualitat, l'anàlisi de tot el que està passant amb els periodistes. Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia, Marta.
Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
Nekane Domblas, bon
Hola,
dia.
Bon dia.
Vull començar per demanar-vos sobre la visita del Papa. Ja sabeu, tot està a punt perquè el Lleó XIV arribi a Espanya. De fet, arriba demà. Visita el nostre país del 6 al 12 de juny. No serà una agenda tranquil·la. Haurà des de misses multitudinàries, trobades amb la família real, també el govern, esdeveniments amb joves, voluntaris del món de la cultura. És una de les visites papals més intenses dels darrers anys, que culmina a l'estadi Santiago Bernabéu amb aquesta missa multitudinària prevista per dilluns, dia 8 de juny. En uns minuts parlarem amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, visita Madrid i també Barcelona. Aprofitant que està pràcticament a punt de celebrar-se aquesta arribada, vos demanem què suposa la visita d'un papa. No és un fet que se produeixi tots els dies, de fet és el tercer papa que visita el nostre país. Nekane, què suposa la visita d'un papa?
Perdona, te voy a hacer una precisión.
Si no culmina el Santiago Bernabéu, la visita, exactament.
No, porque termina en Canarias, que es muy significativo.
Per parlar precisament de migració, exactament.
Inmigración. Bueno, yo creo que la visita del Papa para la comunidad católica tiene muchísima importancia y es muy relevante que venga el Papa y que vaya a Canarias. Quiero decir que me parece muy significativo que vaya a Canarias. También hay una gran novedad, que es que intervendrá por primera vez un papa en el Congreso de los Diputados. Nunca había intervenido, por lo tanto, ahí tiene la consideración de jefe de Estado, no va como papa, sinó com a jefe de l'Estat.
Una decisió que ha estat molt criticada també, aquesta intervenció.
Bueno, és un jefe de l'Estat, uh-huh. És un jefe de l'Estat. No, o sea, no va com a papa al Congrés dels Diputats, va com a jefe de l'Estat. I, bueno, jo crec que té la significació en un moment en què precisament Espanya, que era una de les bases del catolicisme en Europa, pues està perdent... iba a decir afiliados, estaba perdiendo creyentes, pero a marchas forzadas, mientras empiezan a entrar otras religiones con mucha potencia, como toda la cuestión evangélica por parte de la inmigración que viene de Sudamérica, que también Sudamérica era uno de los grandes centros católicos del mundo y ahora mismo, pues en muchos aspectos, se está metiendo la iglesia evangélica con muchísima fuerza. Pero bueno, es muy relevante... para los católicos de España supongo que es muy relevante que venga el Papa y poder ir a Madrid y asistir a una misa.
Feia referència, Necan, en aquesta visita tan important a les Canàries precisament per fer-se ressò del que està passant amb la migració. Jo crec que és un dels fets més destacables, Anna.
Sí, jo crec que és molt rellevant per la gent catòlica però també per tota la ciutadania des del punt de vista polític. De la mateixa manera, a mi també me va cridar l'atenció que el Papa faci un discurs en el Congrés des diputat està remarcant el seu perfil polític en un moment, en un context internacional, en què l'Església i encarnada pel Papa està exercint a vegades de contrapoder amb alguns discursos de xenòfobs o d'antiimmigració que s'estan popularitzant a Europa. Llavors, en aquest sentit, s'emmarca, jo crec, la visita a les Illes Canàries, que és el principal focus d'entrada d'immigració irregular, i això també ho hem vist aquí a les Illes Balears, no? Aquí també l'Església també s'ha desmarcat en algunes ocasions del discurs i de les polítiques de PP i Vox. Ara mateix està governant el PP, però també influït per Vox amb la qüestió de la immigració.
I ara que apuntaves el tema del perfil polític del Papa, que tal vegada va començar de forma més tímida, però que sí, que a mesura que passava el temps, no?, i estava un poc assumint el càrrec, sí que va fer o que se va pronunciar contra les polítiques migratòries, fins i tot contra el president Donald Trump, no? A poc el Papa va intervenir, no?, denunciant aquesta manca de drets. Manuel, la mateixa pregunta, què suposa la visita d'un Papa?
Sí, no, es curioso que es un papa que es de Estados Unidos, es de Chicago, él habla español, entonces claro. Los discursos aquí van a ser en español porque él estuvo de misionero en el Perú. Es curioso porque Trump estuvo en la proclamación de, no sé si se dice proclamación del Papa, bueno, cuando le nombraron papa, pero luego ha tenido muchas diferencias con, como tú dices, con el tema de la inmigración. Hay que recordar que con el tema de la regularización de inmigrantes en España, puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, la Iglesia se ha mostrado a favor, ¿no? Y entonces a veces choca un poco, ¿no?, con eso que siempre se ha identificado a la Iglesia Católica más con la ideología de derecha y tal, pero es verdad que con el tema de la inmigración, pues... se han mostrado siempre a favor de acoger a las personas con necesidades, ¿no? Y eso se va a demostrar también con la visita a Canarias, como ha dicho Necane. Es un papa que hay que escuchar y que va un poco en la línea que ya tenía el Papa Francisco, ¿no? Aunque no sea jesuita, que es agustino. Va en esa línea y ese mensaje de misericordia, de empatía por el necesitado, creo que es importante.
Després parlem de la línia del Papa i d'alguns apunts, no?, sobre aquesta visita que comença just demà, però deixeu-me que saludi el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Aquí tenim ja per via telefònica. Bisbe, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, senyor bisbe. Just ara estàvem analitzant la visita del Papa. Aprofit per demanar-li també a vostè què suposa la visita d'un Papa. Recordem, la tercera d'un Papa al nostre país.
Home, en aquest moment és important perquè és atrecar-se, és apropar-se a la realitat de cada lloc i la manera com s'ha preparat aquesta visita realment és molt diversa. És molts diversos moments que se trobarà amb diferents realitats. començarà ja per un cas de pobresa i de tot això que du Càritas a Madrid, i llavors tindrà altres, a més de tot, l'oficial que hi pugui haver i les trobades que pugui fer a tot nivell. Després visitarà una presó a Catalunya, Brians 1, i després sobretot el de Canàries, que anirà tant les Palmes com a Tenerife, que és allà on el papa francès tenia ja previst d'anar-hi. Jo ara partiré d'aquí una estona cap a Madrid perquè aquest dia vull seguir-lo, seguirem amb els bisbes aquest viatge, i tant aniré a Madrid com a Barcelona com a Canàries, en els dos llocs.
Senyor bisbe, ara que fa al·lusió a Canàries, i just estàvem parlant, no?, d'aquest punt tan estratègic dins la visita del papa, precisament per donar visibilitat a una problemàtica que està afectant molt el nostre país, també les Balears, en mesures diferents, que és la immigració.
Sí, sí, aquí, a més, aquí està augmentant ara. De fet, la ruta aquesta mediterrània està augmentant i mos arriba gent. Aquest dia mateix hem vist que havien arribat pateres a altra vegada a Formentera, a Cabrera i a platges aquí tot de Mallorca. És un problema que l'hem de saber mirar, jo diria, amb molta empatia, amb molt esperit humanitari, amb molta caritat, deia nosaltres, que és l'expressió màxima de l'amor, perquè, clar, en un món global com estem, aquest canvi tant que hi ha de països a uns altres, gent que no pot viure allà on està i cerca llocs on poder viure amb un mínim de dignitat, clar, no mos podem tancar, diríem, en aquest fet, i nosaltres ho tenim com a prioritat, perquè l'Evangeli mos ho diu molt clar, era foraster i me vau acollir, diu Jesús, i això té molt de matisos, però clar, això demana després també regularitzar-ho bé, demana organitzar bé, acollir bé, i sobretot tenir en previsió on podem situar aquestes persones i com han de viure.
Just ara, senyor bisbe, que feia vostra al·lusió a un problema molt greu aquí a les Illes, com és l'habitatge, i fent referència també a la recent presentació de Càritas, vostè ja va advertir que la pobresa, sí, i l'exclusió social continuen creixent aquí, sí, a les Illes. S'ha manifestat també, no?, quan han ocorregut aquests temes que tant estan en boca de tothom, com és, per exemple, la presó de Palma, es va manifestar, sí, sí, amb aquesta, sí, necessitat, sí, d'evitar aquesta injustícia global, com l'ha qualificat.
Nosaltres hem estat al corrent des del primer moment perquè se mos va demanar amb què podríem col·laborar, i des del primer moment hem dit que nosaltres estàvem disposats a acollir, sempre partint de cada persona, la seva necessitat, amb els mitjans que tenim, que són pobres, perquè tenim uns quants locals, uns quants llocs en què acollim. Actualment, uns 300 en tenim sense sostre, més o manco, acuits, i està molt ple, diríem, els llocs on estan, però creiem que podem traslladar persones d'un lloc a un altre i acuir, a lo millor, en petits grups, i això ho van dir des del primer moment. De moment, el que mos arriba, perquè ja fa estona que Càritas, per exemple, atén aquests que estaven a l'antiga presó. Ja fa estona, de fa anys, i ha anat fent una feina de cuida i d'acompanyament i de resituar-los i tal. Ara, la cosa, quan se'ls atreu, diríem, tant en grup tan gran, clar, la necessitat és molt grossa. Jo mateix he rebut directament, ja de qualcú de la presó, ho està intermitant, directament ajuda. Qualcú que ha sortit m'ho ha demanat personalment a jo. Va agafar es correu del bisbat i m'ho va enviar, m'ho va dirigir a jo. Ho està intermitant, però això, no ho sé, s'hauria d'organitzar d'una manera millor que poguéssim acollir més persones, però clar, si no us ho demanen, jo l'únic que he dit sempre que es deixin ajudar, perquè també n'hi ha qui no ho volen i voldríem que es deixessin ajudar perquè poguessin trobar una solució digna.
Senyor bisbe, una darrera pregunta. Just fa pocs minuts a la tertúlia també fèiem referència al compromís polític d'aquest papa, qui ja s'ha manifestat precisament per els drets dels migrants, qui ja s'ha manifestat contra les polítiques de Donald Trump. Quina importància té que aquest papa pugui fer un acte al Congrés dels Diputats, no?, davant dels polítics? De quina importància té, no?, o si podria servir per tocar consciències o per què enviar, sí, les coses?
Hombre, jo crec que és molt important aquest pas. És una cosa inèdita que no havia succeït mai que un papa parlés en el Parlament nostre d'aquí, i que això ho van decidir les dues taules, del Congrés i del Senat. És molt important perquè serà molt important el missatge que pugui donar, que és un missatge, el missatge que dona l'Iglesia sempre, és de reconciliació, és de pau, és d'ajudar a la dignitat de les persones, estar al costat dels més pobres. I jo crec que és molt important en aquest moment, tants gestos que pugui fer el Papa, es ve que s'ho agafa moltíssima gent, però gestos que pugui fer tant en el Congrés com en qualsevol altra situació que hi hagi, tant de celebracions com de visites privades que pot fer a distints col·lectius, col·lectius vulnerables, que tot això mos ha d'obrir els ulls i mos ha d'obrir el cos, sobretot. És a dir, com podem ajudar a tanta gent que en aquest moment ho necessiten, les pobreses que van augmentant. I aquí, sobretot, entre nosaltres, també. A Mallorca s'està donant que les classes mitges estan perdent molt i les distàncies, les desigualtats es van fent de cada vegada més grans. Nosaltres tot el que feim des de Càritas i el que rebem des de Càritas, tot s'inverteix amb ajudes, amb estar al costat de tots aquells que tenen necessitat, i no només necessitats materials, que hi ha molta en aquest moment també, sinó sobretot necessitats d'acompanyament, d'ajudar-los a integrar-se, de poder arribar a tenir una vida digna com tothom, amb un habitatge, amb una feina, i això està lluitant molt perquè això sigui possible.
Senyor bisbe Sebastià Taltavull, moltíssimes gràcies per atendre la petició del dia.
També vos agraeix molt que hagin pogut comunicar. Moltes gràcies a tots.
Que tingui bon dia. Són les 9:30. Abans d'anar a publicitat, vos deman per algun dels titulars que ens deixava el bisbe en aquests minuts de conversa, Nicané. A mi m'ha cridat l'atenció aquesta crítica que sempre fa a les polítiques de l'habitatge, no? Com diu ell, que se podria fer millor, no? Que se podria donar alternatives, per exemple, i se feia referència a la presó, feia referència a com ells estan disposats a donar una mà i fins i tot posar un exemple en concret d'aquest correu que li va arribar de manera personal.
Hombre, yo creo que el obispo, que es un actor, también es un actor político aquí en Baleares y además es una persona muy inteligente, ha sido muy interesante escuchar algunas cosas que decía. Tenía una carga velada de crítica contra el Ayuntamiento de Palma muy notable, porque él dice que no se están haciendo las cosas bien, y aquí creo que hay que darle la razón, porque primero, es verdad que la cárcel de Palma hay que desalojarla. Estoy de acuerdo completamente con que aquello es un lugar insalubre e indigno para vivir. Pero
como la antigua cárcel.
Sí, la antigua cárcel, perdón. La antigua cárcel, sí. Pero lo que hay que hacer es buscar una solución y una alternativa. Porque si no va a pasar, no desaparece el problema, no va a desaparecer porque lo eliminemos de la cárcel. Y había, creo que hay una crítica de trasfondo bastante potente al Ayuntamiento de Palma, más o menos.
Sí, bueno, yo me quedo sobre todo con el recordatorio que ellos hacen, que a veces no lo hacen lo suficiente, de que ellos llevan años acogiendo a personas. Ellos tienen medios, también hacen un trabajo que se llama paraestatal. Ellos, a través de Cáritas y de otras organizaciones, ellos están ayudando mucho a población necesitada. Y hacen un trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? Y por eso creo que es importante aportar, ¿no? También a...
Sí. Jo faig una petita referència. M'ha recordat les crítiques que fan amb el tema d'immigració. M'ha recordat una conversa de la meva època quan estava de periodista en el Parlament de Catalunya, precisament amb un exdiputat de Vox, que era una persona amb una ideologia de Vox, que s'havia afiliat a Vox i finalment havia abandonat el grup parlamentari. I una de les crítiques que feien el grup parlamentari era, bueno, el cristianisme que professen, ¿dónde está? Porque no lo veo por ninguna parte. En relació justament amb el tema migratori, no? Per tant, hi ha molta gent que és d'ideologia de dretes i catòlica i fins i tot d'extrema dreta o de dreta radical que no comparteix els postulats que s'estan emetent sobre immigració des d'aquest partit. I després també només apuntar, perquè abans no ho hem comentat, que el Papa també visita Barcelona. I està havent una crida de la Generalitat, del Barça, de diferents entitats, per veure si pot dir algunes paraules en català, no? Llavors, això, aquí com a comunitat catalanoparlant que som, si finalment les fa, pues, també serà destacable, no?
Serà ben rebuda, sens dubte. 9:33, petita pausa per publicitat. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Si usted creía que la noticia del día de este viernes, en que nos abandona la semana, era que dos cadenas hoteleras abandonaban sus hoteles, los hoteles que tenían arrendados al gobierno genocida de Cuba, por decirlo de alguna manera, es que no he entendido que hay algo peor que abandonar. Y es que alguien que no pinta nada en el abandono lo justifique. Acaba de ocurrir y usted puede leerlo en el siguiente titular. El Consejo de Mallorca pide al gobierno central que proteja los intereses de las empresas mallorquinas en Cuba. Como si no tuviera suficiente, el presidente, señor Sánchez, respondiendo a ese otro titular que dice: la fontanera del PSOE mete de lleno a Pedro Sánchez en las cloacas. Pero vamos a ver, ¿cómo que apoyo institucional a dos empresas privadas hoteleras que operan en Cuba porque han querido, sometidas a leyes, designios y mordidas del castrismo y de la dictadura comunista? ¿Cómo que apoyar a dos cadenas que tienen arrendados esos hoteles a un espacio genocida y militar, que están cerrados y que, según sus alquilantes, va a tener nula influencia en su cuenta de resultados? ¿Obliga a alguien, al señor Escarrer y al señor Fluxà, a quedarse en Cuba? ¿Cómo que apoyo en palabras, señor Llinar, conseller de Turismo, si el irse es precisamente para permitir la purga democrática que necesita ese lugar? Si cuando inviertes en el infierno, de poco sirve quejarte de que hace calor. El que quiera hoteles, como el que quiera peces. Pero ayudas públicas en dictaduras lejanas, a empresas privadas, eso ya para otra vida. Y el lunes, siempre por el camino largo. Más.
Nou i 36 minuts. Just van conèixer un nou rècord de pressió humana a les Illes. Les Balears van registrar una xifra mai vista, però ens referim a un mes de març. Aquest índex va fregar els 1,53 milions de persones al nostre arxipèlag, que això representa un augment important, gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més. Aquí estem parlant de residents i també turistes, segons dades de l'IBESTAT. Com podem interpretar aquestes xifres? I després aprofitaré per demanar-vos sobre la manera de regular tota aquesta pressió demogràfica, no?, tan notable, i que evidentment ha evolucionat molt en els darrers anys, i introduirem el tema de la limitació de vehicles. Però anem per parts, i si vos sembla, primer valorem la xifra, Manuel.
Sí, hay que tener en cuenta que es una cifra de marzo y claro, esto contempla a los turistas, que hay que recordar que nosotros, Baleares, somos la segunda comunidad que recibe más de España, con 19 millones, y que en verano, esta misma cifra que nos dice que es de 1,5 millones, supera los 2 millones. Así que, bueno, hay que prepararse solo por hacer un chascarrillo. Menos mal que no viene el Papa, porque si viniera el Papa, viene aquí.
Pero no. Ahora tú no vas a decir, tenemos el agosto, el eclipse.
Ah, es verdad. Sí. Encima tenemos el eclipse. Así que el 12 de agosto, esos días de medio de agosto, yo no intentaría ir a ninguna cala, ni a Streng, ni nada. Mejor que nos quedemos en casa con el aire acondicionado y esperar a que escampe.
Home, haurem de veure l'eclipse.
Bueno, eso sí, saldremos a la azotea.
Anna, com interpretem aquestes xifres referents al mes de març?
Sí, a mi m'ha cridat l'atenció perquè el govern fa escassos mesos va renunciar, va admetre que renunciava a aplicar grans mesures antisaturació i antimassificació, mesures que havia proposat i s'havia compromès, i després va fer marxa enrere, com per exemple l'increment de l'impost de turisme sostenible, argumentant principalment que l'índex de pressió humana havia davallat. Llavors, tinc moltes ganes de preguntar-los avui en Consell de Govern a veure si això modifica la seva visió, o sigui, pensen que se van equivocar.
Bueno, te voy a hacer una precisión, porque ellos decían que el índice de presión humana ha bajado en verano. Ellos lo que defendían es que el índice de presión humana ha bajado en verano, por lo tanto, bueno, ya no es tan necesario aplicar estas medidas. Yo creo que Marga Provence tiene que empezar a tener cuidado con este tema, porque la saturación turística está siendo un problema transversal que también molesta mucho a los votantes del Partido Popular. En el PP están preocupados por este tema, y creo que le queda un año a Marga Proens para acabar su mandato, y el año que viene ya no podrá hablar de herencia recibida. La herencia recibida será la suya. La herencia que reciba será la que deje ella esta legislatura. Entonces, esta legislatura que estamos viendo, que la presión humana baja mínimamente en verano, porque creo que el año pasado bajó de 2.090.000 a 2.050.000 un día de agosto, que este año seguro que se va a hacer el récord con el eclipse, porque el 12 de agosto precisamente es la fecha clave cada año en la que más gente hay en, normalmente por esas fechas, 10, 11, 12 de agosto, son los días que más gente hay en Baleares. Entonces creo que Marga Proens tiene que empezar a pensar que tiene que tomar decisiones y que ya no le basta con decir, es que claro, el pacto creó 115.000 plazas nuevas, que es verdad, el pacto creó 115.000 plazas nuevas, esa herencia la ha recibido, pero ahora, el año que viene, ella, la herencia debe ser la suya. Y creo que hay que empezar a tomar medidas, porque me parece a mí que los ciudadanos de Baleares no sé si están muy dispuestos a que el turismo se mantenga en verano con una ligera bajada y a cambio cada vez engorde más desde, y desde marzo estemos saturados.
I això de la lleugera baixada hem de veure, perquè...
La hubo, el año pasado la hubo.
Però va ser molt petita. I tots els indicadors ara estan dient que estan anant a més.
Claro, el problema que tenemos es que ellos defienden la famosa desestacionalización, esta palabra horrorosa que ya nadie usa. Es verdad que en Baleares estábamos persiguiendo la desestacionalización, pero el objetivo era que la barriga turística de agosto se aplanara durante todo el año. ¿Y qué hemos hecho? Que la barriga suba todo el año.
Tal vegada ara les limitacions tenen més sentit que mai, i me refereix perquè avui també és un dia important. El Consell de Mallorca previsiblement aprovarà la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles, que serà enviada al Parlament per la seva corresponent tramitació, i serà un ple extraordinari que arranca a les 12, recordant que hem parlat moltes vegades de la limitació de vehicles, hem fet referència sobretot a les pitiuses, però ara que en el cas de Mallorca això pugui ser una realitat necessària, Manuel... ¿Es un cambio también de opinión o de corrección, como apuntaba Ana?
No, yo creo que va en la línea de ese turismo sostenible que quiere, bueno, que está trabajando el gobierno de Marga Proens y que está pactando con todos los agentes sociales y, bueno, implicados, ¿no?, en esa mesa del turismo. Hay que limitar tanto el número de turistas, que esto yo entiendo que es complicado, y cuando Nekane dice de herencia recibida, yo creo que esa herencia no es ni de ella misma ni de Armengol, sino que es una herencia que lleva décadas, ¿no? Y revertir eso creo que es complicado. O sea, creo que no es una cosa de una legislatura.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, porque siempre aplicar las mesuras que van a prometer aplicar.
Ella fue muy valiente cuando anunció que iba a hacer una subida de la ecotasa, que iba a subir el canon de agua a los hoteleros y que iba a limitar los vehículos. También tengo que decir una cosa, esto es, o sea, es una gota en el océano que estamos sufriendo, porque la ecotasa, todo el mundo sabe y además lo reconoce hasta el propio Partido Socialista, cuando no la subió en la anterior legislatura, que ya había problemas de saturación, el PSOE no la subió, la ecotasa no va a servir para limitar los turistas, no va a servir. O sea, la gente va a seguir viniendo igual, porque si paga 300 euros por una noche de hotel, va a poder pagar 4 euros más por la ecotasa. No hay ningún problema. O sea, la ecotasa no va a ser una medida de contención turística, pero bueno, al menos nos da la impresión de que este gobierno está haciendo algo. Creo que la mesa de sostenibilidad se reúne la semana que viene, pero efectivamente aquí se están aplicando medidas de maquillaje. Se necesitan medidas radicales y que con una proyección de años, efectivamente.
Sí, y además que tienes que hacerlo sin que afecte al paro. Porque nosotros en esta mesa muchas veces, bueno, en la época de la crisis, hemos hablado de más de 100.000 parados en Baleares, de una época de, bueno, de cierre de empresas, que habían momentos dramáticos. Y ahora estamos, bueno, los últimos datos del paro, que sí, bueno, publicasteis todos los medios, estamos casi en pleno empleo, sí, con un 6% de paro.
No, es que ese no es el problema. Sí. El problema es que todavía generamos empleo de baja calidad.
Sí,
entonces,
no, hombre,
lo que hacemos es importar mano de obra. Somos una comunidad que importa mano de obra.
Sí, sí.
¿Y esto qué provoca? Pues provoca más problemas de saturación, porque hay que tener en cuenta que el índice de presión humana efectivamente tiene que ver con el proceso turístico, pero también tiene que ver con el aumento de población que ha sufrido Baleares en los últimos 20 años, que ha sido un 50%. Desde el año 2000 la población de Baleares ha aumentado un 50%. Mm. Y esto es porque el modelo turístico extractivo que tenemos en estos momentos lo que provoca es un atracción de mano de obra. Atracción de mano obra que luego no produce en el PIB, lo que hace es bajar el PIB. Es decir, somos más pobres.
Sí, pero no, yo, o sea, yo lo que quiero, o sea, el mensaje que quería lanzar, que entiendo que es complicado la limitación del turismo cuando sabemos que es nuestra principal industria, ¿no?
Sí, pero...
Sí, que puede afectar al paro.
Pero insisto, pero es que ahora mismo hay problemas para encontrar trabajadores. O sea, no es que afecte al paro, es que afectaría a que dejen de venir trabajadores aquí a Baleares porque no se cubren las plantillas con el personal que hay en estos momentos. Entonces, igual de crecer, que es un término que abomina el PP, que empezó a hablar mes de decrecimiento, el PSOE se ha sumado en la oposición, ¿eh? Hay que decir que el PSOE se ha sumado en la oposición, no en el gobierno, y el PP rechaza este término, pero igual de crecimiento consiste en efectivamente parar un poco, contener y que deje
para que
de
no vengan más.
Efectivamente. Y es igual, lo bueno es decrecer.
Perdona, es que
perfecto, yo recuerdo desde que la época, Jaime Matas fue el primer presidente del gobierno que aplicó medidas de contención turística, que fue fijar un límite de plazas hoteleras. El fenómeno del alquiler vacacional ni se existía ni se pensaba en él. Y yo creo que Jaime Matas ahora no recuerdo, pero creo que el límite eran 300.000 plazas. Es que hemos llegado al doble. El doble, ahora mismo hay 600.000 plazas en todas Baleares.
Esas son las oficiales, además.
Luego efectivamente, luego está el problema del alquiler ilegal, sí. Efectivamente.
Bueno, i per tornar un poc en el tema central, que era el tema de la limitació de vehicles, només destacar que serà aquesta legislatura, ja no ho veurem, aquest estiu, si podeu agafar l'autobús. Bé, això és l'altre tema, que tampoc s'està fent una gran inversió en infraestructura de transport públic, no?
Perquè hauria d'acompanyar aquesta llei. Tot i que no s'ha de prioritzar els residents, no? I tenir alguna...
Sí, però
alguna classe de mesures, no? Per poder prioritzar aquest Mancor, garantir aquesta plaça, no? Per als residents.
Sí, sí. I després, amb el tema de la llei, jo me vaig mirar l'altre dia, dilluns, quan se va anunciar les excepcions, i és vera que té moltes excepcions. S'exceptuen els residents d'entrar vehicles, s'exceptuen els propietaris d'una casa aquí, s'exceptuen els treballadors temporals, poden entrar amb el vehicle, s'exceptuen els cotxes de lloguer llogats en renting que siguin propietat d'un resident o d'una empresa o d'una persona jurídica que té la seu aquí. Per tant, a veure quin impacte té, el president Llorenç Galmés no va voler dir exactament, no tenia una previsió de quin impacte real pot tenir. Deia que a Eivissa s'havien reduït uns 30.000 vehicles.
Mm-hmm, exacte.
Però, bueno, a veure com... Jo diria que la majoria de cotxes que hi ha ara mateix col·lapsant les carreteres són de persones residents.
Sí, efectivament. És que los atascos de les 8 de la mañana de febrero
aquí
no, podríem
entrar
no
en un altre debat, no? Si els embossos comencen a notar-se a partir de certa època de l'any, no? Que hi ha molta gent que considera que sí, que hi ha una època en què encara s'agreuja aquesta situació, o si realment es durante todo el año. Es verdad que es un debate interesante, ¿no?
Yo me fijo y hay lugares muy sensibles, ¿sí?, para los rentacar. El otro día, bueno, aparte de... Bueno, todo lo que es costa, cerca de playas, calas... El otro día fui a Extrem porque hacía años que no iba y pensé, es mejor que vaya ahora, porque era mayo, y dije, porque luego no voy a poder ir. Claro. Con dos personas de fuera que vinieron, hice la típica ruta mallorquina de... Y el atasco que había en Extrem, porque ya había atasco, era todo coches de rentacar. Claro. Todo.
Sí, porque hay dos atascos. Está el atasco de la playa y luego está el atasco de la ciudad.
Exacto,
el atasco
de la ciudad, los trabajadores de aquí.
Efectivamente.
Sí. 9:47, me permeteu uns consells i recta final d'aquesta tertúlia.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Formació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. a partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
Divendres a les 7 i mitja del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
Os esperam a Son Moix!
I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9 i 49 minuts. Volem posar sobre la taula la problemàtica de l'habitatge perquè a Eivissa la policia ha executat un nou desallotjament. La particularitat d'aquesta en concret és que es tracta d'un espai protegit. Ens referim al Parc Natural de Ses Salines. S'hi havien instal·lat una dotzena de caravanes. Clar, què passa? Que algunes d'elles eren ja procedents d'altres assentaments. Recordem que no fa molt es va desallotjar Sa Joveria, que era un dels assentaments més rellevants, i de part d'aquestes caravanes provenen d'aquest assentament en concret. S'enfronten a multes de fins a 30.000 euros. Just fa uns dies dèiem què passarà, no?, amb tota la gent que haurà d'abandonar els assentaments com Can Roba 1, Can Roba 2, Sa Joveria, i la conclusió en aquestes tertúlies era pràcticament per unanimitat, que bàsicament consistia en traslladar el problema de lloc. Aquestes notícies evidencien, Anna, que és el que ha ocorregut, que s'ha traslladat el problema de lloc.
I evidencien la situació d'emergència absoluta d'Eivissa. És que no se pot viure a Eivissa ja en condicions de dignitat, no?, amb un sou normal. És que és terrible. Fa molta pena, i això també s'està traslladant a Mallorca. I mira, justament avui publicam una entrevista amb un dirigent de Bildu, a l'Ara Balears, que li vaig demanar un poc quin lloc tenia més a dins del sobiranisme, no? I deia Mallorca és un no objetivo, no? Perquè és com un lloc on està tot absolutament desbordat i no hi ha sobirania per poder gestionar tota aquesta situació, no? Perquè després trobàvem els xocs i les batalles per les competències, per la cogestió aeroportuària, per poder limitar la situació. Ara parlàvem de la limitació de vehicles a Mallorca, a veure què diràs constitucional, de que no se deixin entrar també, és que ara m'hi has fet pensar, espanyols amb el seu cotxe, a les illes. Per tant, és una situació complicadíssima que du associades, pues, que les persones més vulnerables acabin pagant les conseqüències.
I després, com enfrontar una multa de 30.000 euros? Clar, que si no se pot, no se pot. Si se pot entendre, però a algun lloc has d'anar. Si després te multen amb 30.000 euros, una persona que ja està en unes condicions tan delicades...
Tan extremes. Lo que hay que hacer es ayudarla, no multarla. Si es que estas personas son trabajadores que no tienen donde dormir y están... buscan pues para no tener una tienda de campaña en una mediana, ¿no? Como ocurre como está ocurriendo, ¿no? Hilando lo que decía Ana, es que la situación de la vivienda en Baleares nos deja, por ejemplo, noticias como la que salió el otro día, que la leí es de agencia, la leí en última hora y no salía muy grande y me impactó tanto que dije, pero es que esta noticia yo lo hubiera puesto en la portada. De los 4.000 aspirantes a la plaza MIR, es decir, de los médicos que se están examinando ahora para ser especialistas, de los 4.000, solo uno ha elegido Baleares como destino. Solo uno. ¿Y por qué ocurre eso? Nosotros estamos ahora formándonos una necesidad de médicos tremenda, tenemos facultad de medicina pública, vamos a tener privada con el CEU, tal. De los que se van a examinar, luego no quieren venir aquí. Muchos de ellos eran mallorquines o ibicencos, tal. Los funcionarios no quieren venir.
I és un problema que probablement s'agreujarà, perquè quan se jubili gran part de la plantilla de metges, infermeres, no, i haguem de tenir relleu generacional, clar, podem deduir que part d'aquesta plantilla ja s'ha pogut ubicar, part d'aquesta plantilla, perquè alguns han de marxar, no? O té habitatge, però què passarà amb el futur generacional? Podria agreujar-se aquest problema en un futur, el de la manca de metges, Anna?
Jo crec que sí. Com més se litigi el mercat de l'habitatge i més estigui pensat per especular i per enriquir i més se concentri en poques mans...
Home, un dels 4.000, mir, és una notícia que tu has dit. Hauria de ser no, pràcticament 000, una portada és... com per no passar desapercebuda.
Clar, llavors... Al final, fins i tot amb un sou de metge, tampoc no t'ho podràs acabar permetent, no? És que...
Darrer punt sobre aquesta qüestió, Cane. No. I després vos demanem titular sobre el cas Leire.
No, efectivamente, que lo que no podemos hacer es hacer la política de la avestruz y pensar que va a desaparecer el problema cuando desalojamos un asentamiento, porque el asentamiento aparecerá a 1 kilómetro o a 10 kilómetros después. O sea, es un problema estructural que hay que afrontar estructuralmente.
Vos demano una ronda de titulars ràpida sobre el cas Leire Díez, sobre tot el que han passat les darreres hores, sobre com la UCO ha demanat al jutge que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera del Partit Socialista, del PSC, i un poc després d'aquest darrer capítol que podria suposar. Ahir plantejaven si aquest escenari podria, no sé, plantejar unes noves eleccions. De moment no es contempla aquest escenari, o al manco moltes persones diuen que no ho veuen viable, però ¿com penseu que acabarà tota aquesta trama, Manuel?
A mi me parece toda esta trama, que es difícil seguirla, me parece de película. O sea, que el PSOE, según apunta la UCO, el PSOE tenga personas que se encarguen de medrar para hacer atacar a personas del mundo judicial que están investigando al PSOE, o sea, es como un contraespionaje, o sea, financiar el contraespionaje, me parece tremendo, me parece de película de espías. Y el personaje de Leire Díez es entre simpático, peligroso, o sea, no sé si me da miedo o
no sé si simpático es la parábola, ¿eh?
No sé si
miedo o risa.
Yo,
¿no?
es que a mí no me parece una película de espías, perdona que te diga, me parece una historia de Mortadelo y Filemón. Me parece que es todo una enorme cutrada, y perdón por la expresión coloquial, pero me preocupa un poco porque efectivamente en el ADN de los partidos, yo que llevo muchos años trabajando cerca de partidos políticos, en el ADN de los partidos, lo que siempre se ha llamado la fontanería y el aparato, a veces ha tenido ahí comportamientos que de los que mucha gente no se sentirá orgullosa, y creo que Santos Cerdán, el secretario de organización, la mano derecha de Pedro Sánchez, desde luego era un fontanero de primer nivel. Pero lo que pasa, de primer nivel, de categoría de fontanero, ahora de cuarta división, visto todo lo que están haciendo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que todavía en los partidos políticos, que hay que decir una cosa muy importante, que los partidos políticos, que son quienes determinan la vida política de este país, porque toda la historia política de este país está basada en los partidos políticos, es decir, a las elecciones se presentan partidos políticos, por lo tanto no hay listas abiertas, son partidos políticos que son quienes determinan. Los partidos políticos han pasado de tener 2 millones de afiliados a 200.000. Es decir, estamos dominados por una estructura que se aleja progresivamente a la ciudadanía, pero que mantiene esas estructuras internas orgánicas de aparato y de cloaca. Y a mí esto me preocupa, y creo que hay que hacer airear un poco la actividad interna de los partidos. Ahora, elecciones, perdona tu pregunta, no las va a haber. No les va a haver, eso seguro.
Les eleccions sembla que no n'hi haurà, encara que cada notícia va incrementant la pressió de PSOE i de moltes socis de govern. I sí, totalment d'acord. Només apuntar amb això que comentaves de Mortadelo i Filemón, un tema que jo crec, un detall que està bé, que és que sembla, pels àudios que estan sortint i que s'estan filtrant, que totes aquestes promeses que feia Leire Díaz de favors amb la fiscalia, etcètera, a diferents empresaris i fins i tot a Villarejo, sembla que no les va poder complir i que ningú se la prenia gaire seriosament, no?
Ens queda un minut i mig. Avui, temps un poc inestable, demà a mitges, diumenge sembla que tornen les temperatures de l'estiu, cap de setmana perfecte per llegir, tenim una cita amb la cultura. Manuel, presentació del llibre aquest cap de setmana, conta-mos.
Sí, hay que recordar que es la Feria del Libro. Hace poco fue San Jordi, pero ahora en la Plaza de España hay muchas casetas con libros, con libreros, con muchos lectores, escritores, y animo a la gente a pasarse por allí. Bueno, yo presento libro este año, Mallorca en Llamas, que estaré firmando hoy y mañana a las 6 de la tarde en las casetas de Llibres Colom y Agapea. Y animo a todo el mundo a regalar novela, bueno, a comprarse para ellos, pero también es un buen regalo.
¿Eh?
Creo que es un buen regalo. Y regalar historia.
Exactament.
Regalar historia me parece muy útil.
Teniu algun llibre de capçalera o a la tauleta de nit en aquests moments que vulguem compartir? Teniu res, 40 segonets.
Jo tinc damunt la taula, però encara no l'he obert, és de David Ucles, de la península de les Cases Vacías, que ho vam comentar un dia, però encara no...
Pendent d'obrir, ¿eh, Cane?
Jo estoy ahora escuchando, porque tengo audiolibros, escuchando cuando camino, voy escuchando Los Mares del Sur de Vázquez Montalbán, que me está pareciendo maravilloso, lo había leído hace como 40 años, y estoy leyendo un libro buenísimo de Georgi Gospodinov, no sé si lo he dicho bien, es búlgaro, El jardinero y la muerte, que es una reflexión sobre la muerte de su padre, que es espectacular, está escrito de maravilla.
Mira, amb aquestes recomanacions, idò, acabam, bon cap de setmana. Nekane, Anna, Manuel.
Igualment. Gràcies.
Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, continuen tot d'una.